Dos quarts de tres de la tarda, ara el tot gira a migdia. Montse Mir, bona tarda.
Bona tarda. Sense Ronaldinho, el Barça jugarà demà a casa contra el Mallorca. El Madrid, si guanya avui el camp del Racing, pot superar provisionalment els blaugranes a la classificació de primera, i és que els blancs han estat els grans beneficiats de l'ensopegada del Barça dissabte passat a la Romareda. També jugaran demà l'Espanyol, la Sant Mamés i el Nàstic a casa contra el Saragossa. Pels blanquiblaus, el principal repte ha de ser deixar enrere l'eufòria de les semifinals de la UEFA i lluitar per pujar posicions a la classificació. I pels granes, una setmana a més en una situació complicada i una menys per continuar optant a quedar-se primera. Avui per postres s'hi ha afegit una nova baixa. És cap de setmana també de protagonisme dels esports de motor. S'han fet fa pocs minuts els entrenaments del Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1 i els de motocross de Bellpuig s'han hagut d'ajornar. Ho ampliem tot seguit. Comencem al Tot Gira Migdia.
Gira migdia amb Montse Mir.
Ara mateix passa un minut de dos quarts de tres de la tarda. La setmana blaugrana ha tingut un clar protagonista, Ronaldinho, i la seva absència als entrenaments, que ha generat tot tipus de comentaris. Ahir ja vam saber que el davanter brasiler no jugaria demà la Lliga contra el Mallorca, ni tampoc dimecres que ve el partit de Copa contra el Getafe. Seguirà fins dijous un pla de preparació específic al marge de la resta de la plantilla. L'equip sense Ronaldinho, per tant, ha fet avui l'últim entrenament de cara al partit de demà al Camp Nou contra el Mallorca, i Frank Rijkaard ha donat la llista de convocats i, a més, com sempre, ha fet la roda de premsa, i és de suposar que avui també ha hagut de parlar del jugador brasiler. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Per on comencem? Per la convocatòria o bé pel contingut de les declaracions del tècnic del Barça?
Doncs comencem pel missatge de Rijkaard, que avui ha estat excepcionalment contundent en una prèvia d'un partit, segurament perquè la setmana ha estat convulsa amb un protagonista destacat. Ha fet una triple defensa, Rijkaard. Ha defensat Ronaldinho, ha defensat Eusebio i en última instància ha fet una defensa en general del col·lectiu, del seu equip. De Ronaldinho ha recordat que ha estat determinant i que ha aguantat l'equip a Meto i Messi lesionat durant bona part de la temporada, i ha insistit unes quantes vegades al seu discurs que l'equip ha de guanyar el partit més important dels que queden aquesta temporada contra el Mallorca sense que Ronaldinho resolgui.
Serà un partit interessant, no? Ver com ha reaccionat l'equip sin jugar con el Ronaldinho, no entrar en el campo para esperar que, ojalá que él resolva el partido, porque no está con nosotros, está siguiendo su programa. Y por eso yo creo que será muy interesante para ver cómo nuestro equipo mañana es capaz de reaccionar.
Ronaldinho segueix amb el pla específic de recuperació física. Avui ha sortit per primera vegada al camp de la Masia. Ha fet un quart d'hora de feina amb els preparadors físics. La resta l'ha fet al gimnàs. Està feble i Rijkaard assegura que el seu cos ha arribat al límit per la malaltia que ha tingut aquests dies, una infecció als angines, i per l'esgotament acumulat.
Él ha sido determinante para nosotros, resolviendo muchísimos partidos, pero yo creo que cada cuerpo humano tiene sus límites y en un cierto momento no puede más. Y lo que pasó esta semana con su enfermedad, que fue bastante serio, y también valorando esto, yo creo que la cosa más honesta de hacer para él es ponerlo en un programa particular, especial.
Primera defensa del missatge de Rijkaard, doncs, Ronaldinho. La segona, Eusebio. Aquesta setmana ha anunciat un canvi de model de gestió de la plantilla per part del cos tècnic. Més disciplina. I els jugadors que han sortit a la sala de premsa del Camp Nou li han censurat que ho faci en públic i no al vestidor. Rijkaard no hi veu cap problema i ho interpreta com una autocrítica en positiu. També ha deixat clar que no ha aspirat en cap moment a controlar amb mà de ferro el vestidor. Tot això passa la setmana en què els perseguidors de la Lliga estan més a prop. És en aquest context que hem de situar la tercera defensa que hem trobat al missatge del tècnic. Defensa un col·lectiu, el seu equip, que ho ha guanyat gairebé tot en tres temporades i que ara no pot perdre el crèdit en un partit.
Yo quiero en ese sentido defender al grupo, ¿no? Porque la mayoría está más que tres años juntos y en esos tres años sí que han conseguido grandes cosas. Y no es que lo pierdes todos en un día, ¿no? O un momento. Sí que es verdad que hemos sufrido más esta temporada, pero es también por los oponentes que se han preparado muy bien contra nosotros y también hemos tenido algunas cosas que con jugadores lesionados importantes.
Pel que fa a la llista de convocats, poques novetats. Ronaldinho es baixa, ja ho hem explicat, i aquesta tarda tornarà a treballar a la Masia. Oleguer cau de la llista per motius tàctics. Tornen Eto'o i Belletti, que han rebut avui mateix l'alta mèdica.
Què és el més important?
Com sempre he dit, el més important és salir de campo con la consciència de que has dado todo.
I si surts del camp sense guanyar?
Sempre hay que buscar trabajar más, ¿no? Entonces es una semana para donde tenemos que buscar trabajar más todavía. Entonces vamos a hacer de todo para estar bien final de semana.
Això què vol dir? Que anem a mig gas?
Bueno, si tú tienes algún problema, después hablamos ahí fuera.
La transmissió d'en Puyol a Catalunya Ràdio. Aquest diumenge a les 7 del vespre, Barça-Mallorca. Amb la classificació més ajustada que mai, el Barça rep a casa el Mallorca amb l'urgència de guanyar terreny al Sevilla i al Madrid que se'ns llencen al damunt. Barça-Mallorca. Seguiu la transmissió d'en Puyol a partir de les 6 a Catalunya Ràdio.
La transmissió d'en Puyol de futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Quan portes des dels 7 anys somiant a jugar al Camp Nou, el dia que finalment ho fas, el nen que tu eres també hi juga.
Joan Oriol, un dels 50 titulars de l'avís a Barça que han fet realitat el somni de jugar al Camp Nou. La Caixa, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Demana l'avís a Barça en qualsevol oficina de la Caixa. Informa-te'n a busquemtitulars.com.
Tot gira migdia, amb Montse Mir.
Ara mateix passen 6 minuts de 2:15 de la tarda. Continuem aquest repàs de l'actualitat esportiva i continuem fent referència als equips catalans de la primera divisió de futbol. Parlem ara de l'Espanyol, que torna a la Lliga després d'aconseguir dijous la classificació per les semifinals de la UEFA. Ahir l'equip ja es va entrenar a Barcelona, va ser una sessió suau pels titulars de dijous al camp del Benfica. Avui ho ha tornat a fer abans d'anar-se'n cap a Bilbao. Marc Negre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'equip ha de deixar de banda la competició europea, centrar-se en la Lliga, una competició en què ja té gairebé assegurada la permanència i en què ara l'objectiu ha de ser mirar cap a les posicions d'accés a les competicions europees. Avui, igual que Frank Rijkaard, Ernesto Valverde també ha fet pública la llista de convocats per jugar a Sant Mamés.
Sí, una llista de convocats amb tres absències. Temuda lesionat ja se sabia. Els altres dos jugadors que han quedat fora són Moisés Hurtado i Javi Chica, qui Valverde ha volgut donar descans perquè tenen molta càrrega de partits. El tècnic de l'Espanyol ja ha avisat que demà al camp de l'Atlètic hi haurà molts canvis respecte a l'11 que va jugar dijous a Lisboa.
L'últim dia contra la Real hubo muchos cambios. Dimos hasta 10 y también los habrá mañana. Tal y como yo veo al equipo, es que son cambios, primero, que nos vienen bien, que es bueno porque, pues porque el equipo sale más fresco y luego al mismo tiempo yo creo que no hay jugadores que se pueden considerar titulares y otros suplentes, sino que los jugadores se han ido alternando bastante durante la temporada y que cuando tienen que salir, pues responden bien.
En aquest sentit, Valverde ha parlat aquest matí durant l'entrenament amb Velasco, David García, La Cruz, Costa, Jonatas, Coro i Moja. 7 jugadors, a més del porter Kameni, que no van jugar d'inici contra el Benfica i que demà podrien ser titulars a Sant Mamés. Amb la permanència gairebé a la butxaca, l'Espanyol, com deies, aspira a acostar-se a la zona de la UEFA. Ara el sisè és a 6 punts, però el setè, que també podria donar accés a Europa, a només 4 punts. Valverde diu que l'equip ha de ser ambiciós i refusa el conformisme.
Nosotros nos jugamos también mucho. Lo que no quiero es que se genere una sensación de que como hemos hecho 41 puntos la semana pasada, ya está todo hecho. Debemos aspirar a más. O sea, no queremos quedarnos ahí. Entonces, no podemos pecar del conformismo ese de, bueno, ya nos hemos salvado, como el año pasado estuvimos hasta la última hora, ahora ya nos quedan jornadas y las vamos a tirar. Yo creo que no. Tenemos mucho por jugarnos.
L'Espanyol sortirà aquesta tarda a les 5 cap a Bilbao. L'equip basc és cinquè per la cua, només 2 punts per sobre el descens. L'enfrontament de demà serà especial per 2 membres de l'expedició blanquiblava. La Cruz torna al camp on va jugar les últimes 9 temporades i també ho farà Valverde a la banqueta visitant.
És un partit especial per a mi. És un partit, además, que lo tenia marcado. Entonces, por un lado, hombre, tiene un gran aliciente y al mismo tiempo el hecho de volver a Sant Mamés encima de entrenador, pues la primera vez que vuelvo, pues la verdad que no sé cómo voy a sentirme, ahora estoy muy tranquilo. No voy a negar que al final siempre te entra un pequeño hormigueo, ¿no? El cosquillo ese que tienes de los partidos que, bueno, que siempre hacen ilusión.
També demà jugarà el Nàstic, que esgota, com dèiem, les opcions per mantenir viva la il·lusió per la permanència. La salvació setmana que passa cada vegada queda més lluny, però la plantilla s'aferra a aquestes mínimes opcions que li queden. Demà jugarà a casa contra el Saragossa, que és un equip que arriba ple de moral a Tarragona després de guanyar el Barça dissabte passat i situar-se en zona de Lliga de Campions. El tècnic Paco Flores, a més, té un nou entrebanc. Aquest matí s'ha lesionat David García. A Tarragona hi és el Ricard Buiga. Ricard, bona tarda.
Bona tarda. Paco Flores perdrà el comodí de la defensa David García, ha abandonat l'entrenament aquest matí a causa d'una lesió a l'engonal. Els serveis mèdics li faran demà una última prova, però l'entrenador grana ja ha avançat que difícilment podrà jugar davant el Saragossa. Flores, però, l'ha inclòs a la llista i ha concentrat 19 jugadors. Han tornat a la convocatòria Campano, Matejan, Rubén Castro i el porter aragonès Rubén Pérez, absent durant moltes setmanes a causa d'una lesió a l'esquena. N'han quedat fora per lesió Cuellar i Mingu i Serrano, el porter Álvaro, Ismael i Macucula per decisió tècnica. El davanter africà ha estat un dels protagonistes aquesta setmana. El nou consell va afirmar que no va arribar a Tarragona en condicions òptimes per jugar a futbol. Doncs bé, avui Paco Flores ha destacat que Macucula està bé, però prefereix optar per Castro i Portillo en aquest partit a la davantera. Això dit el tècnic grana sobre la polèmica d'aquesta setmana i de les crítiques del consell per la situació contractual d'alguns membres del club.
Estamos en una democracia, todo el mundo es libre de hablar y decir lo que crea oportuno. Mañana cuando acabe el partido, si ganamos, habrá ayudado. De lo contrario, pues podemos estar vinculados, así se ha dicho, deja de decir. Yo creo que las palabras no tienen que afectar en absoluto al rendimiento de una plantilla.
Flores és dels que pensa que els jugadors professionals han de deixar els sentiments personals a casa abans de saltar al terreny de joc. Destaca que el partit davant del Saragossa no serà especial per ell pel fet d'haver estat entrenador a l'equip aragonès.
El partido es especial porque es el primero de las 9 finales que nos toca por disputar y los 3 puntos son importantísimos para nosotros, de la misma manera que también lo son para ellos. A priori es el primer partido que tenemos de estas 9 finales y es el más inmediato y lógicamente es el más importante.
L'entrenador de l'equip tarragoní ha volgut transmetre que el vestidor no està nerviós davant d'aquest transcendental partit.
Yo los veo bien, el equipo está animado, ha entrenado francamente bien a lo largo de la semana y desde luego nada me invita a pensar que suceda algo extraño. O sea, el equipo está bien y con la misma mentalidad que hemos tenido en las últimas semanas.
L'equip ha entrenat avui durant 45 minuts al camp anex al nou estadi sota la pluja. El president en funcions, Raúl Font, i el màxim accionista del Consell Grana, José Luis García, han assistit a l'última sessió d'entrenament abans del partit. En aquests moments, els jugadors convocats ja dinen a l'hotel de concentració.
¿Cuántos puntos vale la tranquilidad?
Tenemos 41 puntos exactamente los mismos con los que terminó el Español el año pasado y ahora pues bueno, vamos a intentar mirar hacia arriba con la tranquilidad que nos da la clasificación.
Els 41 punts ja són al sac. Aquest cap de setmana el lliguem bé i marxem a Bilbao a assegurar la UEFA. Futbol a Catalunya Ràdio. Aquest diumenge a les 5 de la tarda, Atlètic Espanyol. Seguiu la transmissió de Catalunya Ràdio a partir de 4:45 amb David Clopés i Marc Negre. I seguiment simultani del partit que, a la mateixa hora, disputaran el Nàstic i el Saragossa, i en què els de Tarragona seguiran defensant amb dents i ungles la salvació. A partir de 4:45 amb Ricard Buigas.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport. A Catalunya Ràdio, tot gira a migdia.
El repàs de l'actualitat esportiva continua passant de moment pel món del futbol i és que avui es juguen dos partits d'aquesta jornada a la trentena del campionat de primera, el Racing de Santander Madrid i el Betis Reial Societat. El primer, els càntabres, esperen mantenir la bona ratxa de resultats en la segona volta del campionat, mentre que els blancs, si guanyen, poden superar el Barça i el Sevilla i situar-se avui provisionalment líders de primera. És un partit que aquest vespre seguirà el Xavier Palau. Xavi, bona tarda.
Hola, Montse, bona tarda. L'objectiu del Madrid és dormir com a líder de primera divisió i esperar els partits de demà dels seus rivals ara mateix més directes, que són el Futbol Club Barcelona, líder, i el Sevilla, que és segon. Una situació que molt pocs haurien imaginat només fa unes setmanes, quan els blancs compartien els fracassos europeus amb la irregularitat a la Lliga. Ara, amb el lideratge provisional a 2 punts, l'equip de Fabio Capello sap que ja no pot deixar passar més oportunitats si vol salvar amb un títol la temporada. Com a mínim sap que ho fa millor fora del Bernabéu i els resultats ja han arribat, els punts els ha aconseguit bàsicament lluny del seu estadi. Pel que fa a l'última hora esportiva, Marcelo, Gago i Guti, absents els últims partits, sembla que seran titulars a l'11 inicial madridista, en un partit que Capello defineix com a difícil, no fuig del tòpic, y parlo de un Racing que está en racha.
Que cada partido para nosotros es una final. Para jugar partido cada partido, con la misma gana que hemos demostrado hasta ahora. Será un partido difícil porque el Racing es un muy buen equipo. Que lo demuestra la tabla.
Ja ho diu Fabio Capello, que el Racing és un equip que ara mateix està motivadíssim, està completant una temporada on clarament ha anat de menys a més. El tècnic, Miguel Ángel Portugal, ha passat de discutit a indiscutible, capitanejant un equip que és el millor de la segona volta de la Lliga i que amb 44 punts està molt lluny dels patiments habituals i a només 3 de la zona europea. Avui la premsa local de Santander parla del millor equip de la història moderna de l'entitat i admet que tot el que pugui arribar a partir d'ara és un premi que cal compartir entre tots. Un cop més, hem de parlar de dos jugadors referent en atac, el serbi Nikola Šišić i el seu company de fatigues Pedro Munitis. Els 2 metres, 2 centímetres del davanter serbi preocupen i molt a Fabio Capello.
Han intentado en toda la manera de pararlo, mas cuando le llega el balón arriba es imposible. La calidad que tiene, el salto que tiene es difícil. Ahora hay que intentar hacer algo diferente. Marcaje particular para él es difícil hacerlo.
La visita del Madrid motivarà que els nous camps d'esport del Sardinero estiguin absolutament plens. Es preveu una entrada de 29.000 persones en un dia on les penyes de l'equip càntabra s'han mobilitzat, han preparat diversos actes que culminaran amb el partit que començarà a les 8 i que xiularà l'àrbitre de Castella i Lleó, Turienzo Álvarez.
I l'altre partit d'avui, el de les 10, és el Betis Reial Societat, dos equips que ara mateix estan a la zona baixa de la classificació. En el cas dels bascos, la situació és complicadíssima. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Hola, bona tarda. Partit dramàtic a la Cartuja entre dos equips que lluiten per la permanència. En una situació una mica més relaxada i el Betis, que afronta el seu segon partit de clausura de camp. La Reial Societat, en canvi, està en una situació desesperada. Comparteix la cua de la classificació amb el Nàstic, 8 punts per sota de la línia de salvació. Miguel Ángel Lotina, l'entrenador, encara no perd les esperances.
Se están acabando las opciones, se están acabando, es evidente, y tenemos que ganar. Pero si ganamos, estamos a 5 puntos, ¿eh? O sea que nos podemos poner a 5 puntos dependiendo un poco de los resultados, o a 6. Yo había dicho estar 3-4 puntos a falta de 5 jornadas, o sea que todavía hay muchas opciones.
En l'aspecte esportiu, Capi, Assunçao i Edu tornen al Betis i Luis Fernández ha convocat tots els disponibles tret de Romero. Per la seva part, la Reial Societat té les baixes de Gesuli, Escoubo i Gari. Lotina té més esperances que no pas a Montjuïc.
Ahora tenemos que estar todos unidos y lo único importante que hay aquí es la Real, lo único importante. Y el Betis tiene poder ofensivo, pero yo creo que pienso que se nos puede dar mejor que el Español. Las sensaciones que tengo son mejores.
El partit començarà a les 10 del vespre.
I completem el repàs dels partits de futbol, com sempre el Tot Gira Migdia, amb els més destacats pel que fa al futbol internacional, en aquest cas Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda.
Destaquem alguns partits avui a Anglaterra.
A la CAP, aquest cap de setmana sabrem quins equips jugaran la final. Aquesta tarda Watford-Manchester, demà el Blackburn i el Chelsea jugaran l'altra semifinal. Per cert, Mourinho ha declarat a la BBC que la seva intenció és seguir el Chelsea, però que de moment ningú del club de Londres li ha dit res sobre el seu futur. A la Lliga destaca un partit a la Lliga anglesa, l'Arsenal al Bolton, a l'Emirates Stadium, un partit interessant perquè tots dos equips es juguen la quarta posició. Pel que fa al rival de l'Espanyol a la UEFA, el Werder Bremen juga demà partit de la Bundesliga i a Holanda avui juga el PSV, un equip en plena mala ratxa. L'equip de Koeman ha de guanyar per recuperar el lideratge, ja que ahir l'Ajax va guanyar i el supera la classificació. Falten 3 jornades pel final de la Lliga holandesa.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Atenció. Crida urgent d'Intermón Oxfam per inundacions a Moçambic. 120.000 persones han hagut d'abandonar la seva llar, collites i bestiar. Als camps de desplaçats falta aigua potable i hi ha un altíssim risc d'epidèmies. I les pluges continuen. Truca ara al 902-330-331 i fes el teu donatiu a Intermón Oxfam. 902-330-331. Gràcies.
Diumenge 15 d'abril, Diari de Girona et posa a l'abast la col·lecció L'Illa de les Aus Marines. Un joc, un trencaclosques o senzillament un conjunt decoratiu fantàstic de Frank amb el diari. Cada diumenge, dimarts, dimecres i dijous, una nova peça. Diumenge 15, el tauler, la primera entrega. No deixis escapar aquesta col·lecció magnífica i col·labora la Diputació de Girona.
Temporada de cambra a l'Auditori. Dilluns 16 d'abril a les 20:30, gaudiu de les obres de Mahler i Brahms interpretades pels solistes de l'OBC. Entrades a 6 euros al de l'entrada i a l'auditori. Descobreix la música més íntima a l'auditori.
Tot gira migdia amb Montse Mir.
I en bàsquet aquest cap de setmana pot suposar la consecució d'un dels objectius de la temporada per la Casballo Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda. La Casballo Girona ja té la seva final. El que ha perseguit durant tota la temporada ho viurà demà al vespre al pavelló de Fontejau, la final de la FIBA Cup. I ho tindrà tot a favor, venint d'oferir espectacle i a la semifinal davant l'Estudiantes, guanyant-lo de 31 punts, amb el públic a favor i amb un rival poc conegut a nivell europeu, la Sovmaj d'Ucraïna, que va donar la sorpresa guanyant d'un al Virtus de Bolonya. D'entrada, Svetislav Pesic, l'entrenador de la Casballo, vol frenar qualsevol tipus d'eufòria.
Sí, esto es preocupa-me sempre eufòria. Nadie gusta euforia, pero primero tenemos que preparar un partido contra un equipo que no fue favorito en esta Final Four. Yo lo sé que nadie me cree. Para mí, resultados, primero partido para mí es una sorpresa. El equipo de Ucrania es un equipo que tiene carácter, tiene cualidad individual.
En qualsevol cas, la Casballo i el públic gironí van tornar a disfrutar i a la nit van tornar a guanyar a casa, feia 5 partits que no feien, i en un bon o gran partit van superar de 31 punts un Estudiantes que duia 12 victòries consecutives. L'equip madrileny no va poder fer res a partir del tercer quart. Aquest és el parer de Gregor Fuchka.
No, creo que estuvo un gran partido. Creo ganar contra Estudiantes de 30 puntos no es una cosa fácil. Creo que hoy hemos jugado muy bien, sobre todo en defensa, hemos metido mucho. Nada, creo que necesitamos estar ahí con la cabeza pensar ahora al domingo.
I com diu Fuchka, des d'aquest matí la Casballo prepara la seva final. Ahir van celebrar discretament la classificació per la final i avui ja toca pensar la Sovmaj ucraïnès, primer des de la concentració de Platja d'Aro i després amb un entrenament al mateix pavelló de Fontejau. Víctor Sada ens fa 5 cèntims de la Sovmaj.
No ho coneixem gaire. El que he vist és que juguen pocs jugadors. Tenen el base aquest, el Caetel Amin, que controla molt el joc. I tenen jugadors, no sé, perquè he vist un jugador que ha anat molt bé el rebot en atac i no sabem gaire els noms, no? Però els tindrem que mostrar un respecte com els mateixos jugadors de la Virtus que són coneguts, no? I només si mostrem aquest respecte cap als jugadors de la Sovmaj, doncs tindrem opcions de guanyar. Si no, si ens pensem que no són ningú, tindrem problemes.
Abans de les semifinals d'ahir no s'havien pogut vendre totes les entrades. És d'esperar que després del partit d'ahir de la Casballo i de la seva classificació per la final, Fontejau sí que estarà ple demà.
Ara mateix són 3:15 de 3 de la tarda. La setmana passada va ser Malàisia i aquesta toca Bahrein. Demà es disputarà el tercer gran premi de Fórmula 1 de la temporada i avui, com és habitual, s'han fet els entrenaments. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta tarda, a aquesta hora, ja està definida la graella de sortida.
Sí, el brasiler Felipe Massa ha aconseguit la segona pole position consecutiva. Avui a Bahrein Massa ha estat el més ràpid i per cinquena vegada sortirà des d'aquesta pole. A la primera línia de la graella de sortida també hi haurà Lewis Hamilton, el company de Fernando Alonso McLaren. Alonso sortirà des de la segona línia perquè ha marcat el quart millor temps per darrere de Kimi Raikkonen. Precisament Alonso i Raikkonen lideren el Mundial, només separats per 2 punts. Els pilots han utilitzat pneumàtics tous a la part final dels entrenaments i esperen que demà l'estratègia, a l'hora d'aturar-se a boxes per omplir el dipòsit, sigui decisiva. Així doncs, repassem una altra vegada. Massa primer, Hamilton segon, això a la primera línia. Kimi Raikkonen tercer i Fernando Alonso quart a la segona. Cinquè ha estat Nicky Hayfield, sisè Robert Kubica i setè el Renault de Giancarlo Fisichella. La cursa comença demà a 13:45 hora catalana.
Demà, per tant, a aquesta hora, al Tot Gira Migdia, ja sabrem qui s'ha endut aquesta cursa, com dèiem, la tercera del Mundial de Fórmula 1 d'aquesta temporada. Un altre dels esdeveniments de motor destacats per aquest cap de setmana és el motocross de Bellpuig, la segona prova del Mundial d'aquesta temporada. Els entrenaments de les dues categories, la MX1 i la MX2, estaven programats per avui, pel matí, però hi ha hagut canvi de plans. La causa ha estat la pluja, que ha caigut en les últimes hores a la zona.
La climatologia adversa està marcant les hores prèvies del campionat del món de motocross al circuit de Montperlé, a Bellpuig. Els entrenaments previstos per avui s'han ajornat i es faran demà a partir de les 9 del matí i després es disputarà la cursa. Lluís Capdevila, el director de la prova, explica per què han pres aquesta decisió.
Si avui s'entrena el circuit amb les trilles que farien les motos perquè el terreny és tot, amb la pluja que cau s'omplirien d'aigua, llavors per demà el terreny sí que estaria totalment impracticable.
Les inclemències meteorològiques podrien repercutir també en l'assistència d'aficionats a les graderies del circuit, i això que hi ha més de 5.000 entrades ja venudes i que valen per la jornada d'avui i per la de demà.
La gent està entrant al circuit encara que no hi hagi cap activitat, doncs per veure les instal·lacions o per veure d'on millor podrà gaudir demà del Gran Premi. Però clar, la gran massa de gent, que és la que ve el diumenge, i potser no és l'aficionat 100%, aquest que ve a gaudir d'aquest dia a vegades de sol i de festa, doncs a millor aquest sí que se'ns tira enrere.
En l'aspecte estrictament esportiu, Jonathan Barragán i Xavier García Vico són les principals esperances entre els pilots d'aquí. La de Bellpuig és la segona prova del Mundial i hi haurà curses en dues categories, cadascuna amb 50 pilots inscrits. Capdevila creu que la pluja contribuirà que la cursa sigui més espectacular.
Per demà el bon aficionat disfrutarà. Disfrutarà d'allò més perquè exigeix molt pilotatge, molta tècnica i es veurà doncs, demà un motocross diferent, però encara m'atreviria a dir més espectacular i més impressionant que si estés al terreny sec.
En l'edició d'enguany s'estrena una tribuna de formigó que supleix a l'antiga de mecanotub que es feia servir a Montgai.
L'agenda de dissabte a la tarda.
El Tot Gira Migdia, doncs, és l'hora de fer el repàs habitual de la resta de partits previstos per les pròximes hores. Un repàs que comencem amb el futbol. Avui Isaac Vilalta jugant 4 partits de segona divisió A.
Són aquests Xerez Tenerife, Polideportivo Ciudad Múrcia, Albacete Alavés i Las Palmas Cádiz.
També juguen avui 3 partits de segona B.
Lleida Badalona, Barça B Osca i Espanyol B Terrassa.
Del grup català de tercera ja se n'ha jugat un aquest matí.
En victòria local al Prat 2, Balaguer 1.
En bàsquet a la CB, el Barça i el DKB Joventut juguen demà. Avui hi ha 3 partits de la jornada 29.
Grup capital Valladolid Caja San Fernando, Madrid Pamesa i Bruesa Gran Canària.
A l'Alep, 2 dels equips catalans d'aquesta categoria s'enfronten entre ells.
Plus Pujol Lleida, l'Hospitalet.
A la Lliga Femenina s'està disputant el play-off pel títol. Ahir l'UB Barça es va classificar per les semifinals, que jugarà precisament contra el Ros Casares. També es disputa la fase final de l'ascens a aquesta categoria amb 2 equips catalans.
Avui es juguen les semifinals. Són aquestes Nexus Olesa, Agència Serrano Badajoz i Cadí la Seu d'Urgell, Caja Rural Verona Norte. Els dos equips que passin a la final aconseguiran l'ascens.
Canviem d'esport, passem ara a l'handbol. Aquesta tarda juguen els dos equips catalans de la Sobal.
Un ho fa a casa, l'altre ho fa lluny de casa. El Barça juga a casa, Barça Sifec, el Jazires i el Granollers fora de casa, Ciudad Real, Freiking Granollers.
A l'hoquei Lliga s'acaba la fase regular de la competició en què quedarà definit el play-off per al títol. Els partits d'avui són aquests.
Vilanova, l'Ullblau, Vigo, Celta, Voltregà, Alcoi, Liceu, Grup Lloret, Proinosa, Igualada, Estralpul, Massanet, Grup Castilló, Lleida, Grup Clima, Mataró, Viva Hàbitat Blanes, Barça, Sort, Lidiscau, Noia, Freixenet, Tenerife i Alnima, Reus, Roncato, Vic. Aquesta jornada decidirà quin serà el 8è equip que jugarà el playoff pel títol entre el Blanes i el Tenerife. Els catalans no depenen d'ells mateixos. Qui aconsegueixi aquesta posició jugarà contra el Barça. Un altre emparellament de quarts és el Reus Igualada. El Vic acaba tercer i sabrà avui el seu rival. Serà el Noia, el Vilanova o el Liceu, que són els tres equips que opten a acabar entre les places quarta i sisena.
Avui també es reprenen, després de la disputa del Mundial, les lligues masculina i femenina de waterpolo. També hi ha partits de l'Eurolliga.
A la màxima competició europea aquest vespre juga el Barcelona fora de casa. Marsella-Barcelona, l'equip català sense opcions de classificació. A la lliga masculina, l'Hospitalet 4, a Terrassa 21, jugat aquest matí. Partits per aquesta tarda, Martianet Mediterrani, Plaça Saragossa, València, on derreta el Corcón Atlètic Barceloneta i Sabadell Sant Andreu.
Fem un cop d'ull també als partits d'avui a la Lliga Femenina.
Dos marcadors definitius jugats aquest migdia, Sant Feliu 14, Concepción 9 i Mediterrani 9, on derreta el Corcón 4. Encara per jugar-se, Mataró Sant Andreu, Moscardó Sabadell, Saragossa Rubí i GEC la Latina.
I acabem el repàs de l'agenda amb els partits dels equips catalans a la Lliga Masculina i també a la Femenina de Futbol Sala.
Tots juguen aquesta tarda a la masculina Barça 107, Playas de Castelló i a la femenina Soto del Real Gironella i Ketal Fuenlabrada Castelldefels.
Recte final del Tot Gira Migdia Catalunya Ràdio. Falten 2 minuts per les 3 de la tarda. Després de l'agenda també volem repassar breument altres aspectes destacats de l'actualitat esportiva. Altres previsions, en aquest cas per demà, per exemple, es disputarà la París-Roubaix, una de les proves ciclistes clàssiques i més dures, sobretot perquè una gran part del seu traçat es fa sobre llambordes i fang. Entre els favorits hi ha el suís Fabian Cancellara, que va guanyar l'edició de l'any passat, el belga Tom Boonen, els italians Alessandro Balan i Paolo Bettini, i també el català Joan Antoni Fletxa, que va ser tercer l'any 2005. També demà, Zerzenay Tadese intentarà establir un nou rècord mundial de mitja marató. Serà la prova que es farà a Càceres i en la qual també hi participarà el català Roger Roca. El rècord del món de la distància el té el canià Samuel Bangiru amb 58 minuts i 35 segons. Tadese ja va batre aquest rècord fa uns mesos a Newcastle amb un temps de 58 minuts i 16 segons, però la Federació Internacional d'Atletisme no el va homologar perquè hi havia més desnivell del permès entre entre la línia de sortida i la d'arribada. I també en atletisme, i també demà es farà la Marató de París, que servirà per a alguns dels participants per obtenir la classificació per al pròxim Mundial, que es farà l'agost d'aquest any a Osaka, al Japó. L'etíop Gashan Melese defensa el títol aconseguit l'any passat i també hi participa l'espanyol Julio Rey en la cursa popular, i participaran 200.000 persones demà, com dèiem, a la capital de França. Amb aquests apunts d'atletisme acabem el Tot Gira d'aquest migdia. Gràcies, bona tarda.